casualment a Londres, a Icarus, també hi va haver un apunyalament a l'interior d'un tren al nord de la capital britànica. La policia investiga els fets, no descarta cap hipòtesi, però sabem per la policia metropolitana que la unitat antiterrorista s'ha incorporat a la investigació d'aquest succés. Fins aquí les notícies de les 11 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
I amb en Lluís Menéndez en el control tècnic d'aquest programa, Juan Imaz i un servidor, Miquel Àngel Ariza, continuem endavant, entrem dins la darrera hora de programa, una hora de programa, Juan Miquel, la dediquem a una entrevista en profunditat. I, a més, avui, d'actualitat, diria jo, i és aquest apropament de la joventut a la religió que hi ha com un moviment no sé com denominar-lo, però com un moviment d'apropament de la joventut a la religió, que ve sobretot del món artístic, del món cultural, del món...
Sí, gent sobretot que s'ha dedicat a altres coses i que fa un canvi dins la seva vida. Per exemple, avui tenim en aquest cas un mallorquí inquiet, polifacètic, que parla 5 idiomes,
que ja n'hi ha, que hi és nada.
I que ha destacat no només aquí a Silla, sinó també a fora. Havia estat Mister Balear i Mister Elegància 2009, portada de Men's Health en l'any 2010, i és l'únic espanyol que ha estat imatge de McFit a tota Europa. És a dir, una persona que tenia una presència física també a diferents portades...
I un futur ja marcat, teòricament.
Exacte.
Per la moda.
I fa un canvi. S'ha trobat en la teologia, amb aquest creixement personal, i és una nova manera d'entendre el món. També ha escrit un llibre i, clar, una persona que avui a l'estudi número 1 d'IB3 Ràdio ja el tenim en nosaltres per aquest Entre tu i jo.
En Fran Fial ja és en nosaltres per aquesta pròxima hora fins a les 12 de migdia aquí entre tots nosaltres, Entre tu i jo, a IB3 Ràdio.
Entre tu i jo.
Fran Fial, molt bon dia.
Bon dia.
Bon
dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Quanto per convidar-me. Quanto tempo? Des de l'any 2009 que no mos veiem en persona.
Correcte.
Han passat molt d'anys, eh?
Correcte, però jo t'he dit que te veig igual, eh?
Jo només trob que has canviat en que tots dos ja tenim cabells blancs per la barba i, bueno, i jo cabell de dalt ja els he perdut. Ja
sí, però crec que mos queda bé, no?
Sí, jo la meva calva tenc un cap arredor i me queda bé. I tu, ben pentinat, així...
Igual el teu look no ha canviat massa.
No.
Tu ja tens la barba blanca per tot. Jo és que me comença per baix, me va menjar... Amb...
Jo per redals, jo per redals.
I tu ja la tens, estàs més equilibrat.
Sí, sí, sí.
Conta-nos un poquet la teva vida, Fran. Una vida que pareixia teòricament solucionada dins el món de la moda. Llavors parlarem que vares triomfar aquí a Silla i, a més, vares ser profeta a altra banda. Vares estar a altres parts d'aquest món visquent. Primer de tot, com comença un poc la teva vida pública? Com te decideixes a presentar-te i a lluitar per el món de la moda i de, en aquest cas, de la moda?
Sí, és complex. No és fàcil. És complex. Va ser el meu plan B. És a dir, jo tenia la meva vida enfocada en el futbol. De petit vaig anar a la selecció balear, sempre tenia gent al voltant que me deia que podia arribar a ser professional. I
quan en tenies aquí, més o manco?
Bueno, selecció balear, 16 anys.
16 anys.
16 anys, sí, sí. Després, ja quan sóc un poquet més gran i veig que aquí a Mallorca, per aquell temps, tal vegada xerrant de l'any 2000 i poc, no hi havia lo millor les possibilitats que avui en dia se tenen... I
fa 25 varen... anys ja d'això. Sí,
per favor, no ho diguis.
És cosa de l'home.
I vaig decidir anar a Madrid a fer una prova amb el Sant Sebastián de los Reyes, a segona B. No vaig arribar a temps a firmar contracte, va ser un desastre, una petita tragèdia darrere una altra, i vaig acabar firmant contracte amb una agència de futbolistes que manejava equips de tota Europa, i tenien un equip de segona divisió a Romania, a la ciutat de Tulcea, en la qual, bueno, varen xerrar, se varen fixar en jo, varen enviar una sèrie d'informacions, vídeos, i vaig anar cap a Romania. Això no va anar massa bé. Després de mig any ja m'havia retirat, havia firmat contracte professional, és dir, el meu cumpleaños, ja ho veia com una profecia complida. I vaig passar una etapa molt, molt dolorosa, sense saber què fer en la meva vida, i, bueno, vaig freqüentar la nit. La nit sortia, consumia drogues, estava ficat dins una depressió. O sigui, això ho conta en el llibre.
Jo no ho sabia, això.
Idò, sí, és que l'entramat se posa encara més interessant quan se veu un poquet el context en el qual jo estava ficat, un context un poquet espiritual, religiós, esotèric, complicat. És a dir, bueno, vosaltres, més o maco, teniu la meva edat, m'entendreu. Normalment nosaltres hem tingut aquí a Mallorca una espècie d'herència esotèrica, i ara m'explicaré un poquet amb això, i és que tots coneixem qualcú o que tira les cartes, o que coneix un santero, o que ha anat a qualcú...
Curandero.
Sí. I jo tenia ja en els 22 anys una llista enorme d'aquest tipus de persones que havien estat al voltant meu i havien creat una influència. Quan jo tenia 22 anys ja tenia una llista enorme.
Molt jove.
Bueno, sempre conta aquesta anècdota que m'apareix interessant. Quan ma mare se va quedar embarassada del meu germà, coneixien un poc de rebote, o una espècie de bruix, que fa poc vaig veure un... Bueno, ma mare va morir per dia 14 de febrer d'aquest any, i recol·lectant una sèrie d'informació vaig veure que apareixia aquest bruix en el diari de Mallorca, l'última hora. Dius, era un bruix, digamos, conegut, famosete, i a més era conegut aquí a Mallorca com el bruix dels famosos. I, bueno, aquesta persona va fer com una espècie de pronòstic i va vaticinar que jo deixaria embarassada una dona molt antes d'estar casat i que naixeria amb un talent especial, un don en els peus, no? Un do per jugar a futbol. Llavors, és clar, quan jo, amb 22 anys, firmes contracte professional com a futbolista, jo vaig pensar...
Que era ta mare i tu.
Que era, o sigui, que s'havia complert aquesta espècie de profecia que s'havia mencionat 22 anys enrere, no? I clar, quan això no va bé, és a dir, que no me va massa bé com a futbolista, jo entro en una depressió total, perquè jo sempre he estat una persona amb moltes intrigues i pensava com que jo ja no comptava pel món, pel cosmos, és a dir, la vida que havia de tenir França de futbolista, la d'èxit, ja no existeix, o sigui, França ja no compta per l'univers, i vaig passar una depressió. I per això vaig començar a consumir certes substàncies, a sortir... Bé, jo suposo que vosaltres i quasi tothom coneix un poc del món de la nit.
Sí, però jo no, m'estic quedant al·lucinat en aquesta entrevista perquè em considero una persona que te conec bastant, no molt, però bastant, i no sabia aquesta part de tu. Vull dir, jo conec la teva part de tu guapa, de tiparro que guanya Mister Balears, de portada de Men's Health, i estic al·lucinat un poc el que m'estàs contant en aquest moment.
Clar, dir... per això vaig escriure un llibre, perquè no, no tot el que sabeu a primera vista és el que hi ha, no? És sempre una història i tots tenim la nostra història. I la meva sol cridar l'atenció perquè abarca moltes coses, coses com el que t'he dit. No? Per què te mencionava que quan ma mare se va quedar embarassada, per exemple, el meu germà va anar en aquest o coneixien en aquest bruix i aquest bruix va vaticinar que el meu germà naixeria amb un talent especial a les mans i el meu germà a dia d'avui encara és un excel·lent dibuixant. I clar, com no pensar que a lo millor tenien informació sobre el seu següent fill, que era jo, no? I entonces quan va fer aquest tipus de profecia malentesa, que jo vaig condicionar tota la meva joventut en el futbol. Però clar, com que jo era bo en els estudis, i modestia a part, jo treia molt bones notes, i Déu sap que no dic mentida, treia molt bones notes, tenia la popularitat que tots els atlots volen a l'escola. Jo mai vaig tenir cap problema ni de bullying, ni de fer bullying, tampoc. Sempre havia estat jo com una espècie de vull dir una persona, no vull dir justicier, però sempre m'ha agradat ajudar en el feble, en el que havia estat a lo millor abusat, etc. Entonces jo vaig tenir una joventut espectacular, però enfocada molt en futbol, 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 futbol. Clar, tot el dia pensava en el que tindria jo i la meva família. Jo pensava, jo guanyaria una quantitat de dobles impressionants, la vida de la meva família estirà solucionada. Clar, quan arriba el moment de dir adéu en aquest somni, pues va ser molt fort per jo. Jo havia deixat la universitat, jo estudiava geografia a les Illes Balears, me'n vaig anar a Romania, vaig deixar tots els crèdits aquí pendents, etcètera, etcètera. I tornes a Espanya... A més, amb una situació econòmica terrible, perquè no se me va pagar, el meu contracte no se va passar per la FIFA, entonces no vaig poder fer una reclamació, amb una hèrnia, una osteopatia dinàmica de pubis, o sigui, una cosa terrible. I imagina't, un lotet de 22 anys, i clar, tot aquest pes, jo sentia que ja no, que no tenia massa sentit viure, no tenia més il·lusions perquè...
Jo vull saber el punt d'inflexió en què causa dins el món de la nit i dins el món de les drogues, com se produeix.
Sí, ho he conversat amb persones que durant aquell temps també aspiraven a ser futbolistes professionals. Fa poc m'ho he trobat amb un company i a ell li va passar el mateix, i el testimoni té algo poderós, és que ens podem entendre perfectament, no? L'experiència ens dona aquest fil d'unió. I què passa? Te trobes a lo millor, o en el meu cas, me trobava amb un sinsentit de sa vida, una persona, com t'ha dit, amb tantes intrigues intel·lectuals, espirituals i amb un batiburrillo religiós que vaig despreciar, llavors me vaig fer ateu. I això me va dur en el nihilisme i a un sinsentit. I no li trobava cap motivació en estar viu. I jo conto en el llibre aquesta experiència de no donaré detalls perquè està allà, però de bola i saber com fer-ho acabar en la meva vida. Llavors, és que passa? Pues, bueno, trobes un substitutiu, surts de festa per fer algo, és a dir, per a lo millor, a menys si qualque substància te pot fer oblidar el que estàs passant, i de fet, és una sortida bastant comú i serveix durant un temps. Jo no me considero una persona que tingués un descontrol, o jo, així era com jo ho veia, no? Tenia facilitat per aconseguir aquell tipus de substàncies, i bueno, en el llibre conto una de les experiències més entre cometes espectaculars negativament, que un mateix vespre vaig consumir pastilles, MDA, cocaïna, per supuesto, i...
Tot mesclat.
I a part, tot mesclat, i vaig acabar bastant malament, vaig acabar rodolant per les escales de Titos, que ja no sé si Titos
ja no existeix.
Idò, vaig acabar rodolant per les escales de Titos.
Però aquelles escales sí que existeixen, que encara se pot rodolar.
I bueno, en aquest context vaig cercar, diguem, una ajuda divina.
Bon, jo t'ho he de preguntar. Bon, no he entrat en aviat. El llibre se diu La Buena Batalla, un acontecimiento de Apolo...
Una apologètica.
L'apologètica cristiana i a través del testimonio. Un llibre que jo tinc en les meves mans, que és espès, o sigui, allà on conta molt, té 460 pàgines. I jo m'estic entrant de moltes de coses ara en aquests moments. Quan jo te vaig conèixer, quan eres Mr. Balears, quan va fer la portada Men's Health, que va ser una persona coneguda a nivell nacional, aquí és quan estàs depressiu i estàs fotut?
Això acabava de passar. Jo tenia 22 anys... I clar, arriba un moment en el que...
Però això no ho pareixia. Tenies una imatge sana, un cosarro tremendo, una hermosura guapíssima.
Gràcies
a Déu. No, i a més, per això ara has guanyat tots aquests certàmens i per això ara ets a la portada del que ara ets.
Aquí hi ha dues coses, sí, t'entenc per on vas.
No vaig detectar mai que estàs en una depressió, que consumissis drogues, o sigui, ho duia molt bé.
Aquí hi ha dues coses. Una és que jo me passa això amb 22 anys, el que he contat ara, pensament de suïcidi, i arriba un punt en el que jo ja no puc més i dic, Déu, si tu existeixes, i en aquell moment jo ni li deia Déu, perquè te dic, jo vaig passar una etapa atea, vaig dir, és que la vida ja no té cap sentit, i estem aquí per una casualitat immensa, i etcètera, etcètera, tots aquests arguments que tots ja coneixem, i que estan molt viciats. Llavors, jo vaig dir, mem, si algo existeix, si te puc dir tu existeixes, pues ajuda'm, i d'un dia per l'altre surt una força que me fa dir, mira, jo pensava tenir una vida espectacular, o el que jo considerava espectacular, i doncs me tocarà tenir una vida que jo no considerava espectacular. Entonces me'n vaig anar a rentar plats a un restaurant de Palma. Okay. I vaig començar així. Després vaig ser cambrer tot un estiu, aquí seguia consumint, aquí seguia sortint de festa, aquí freqüentava la nit, i una d'aquestes nits que jo ja me sentia millor, vull dir que estava superant aquest batxe, conec una lota que va ser Miss Balears i me diu, escolta, tu ets guapa o te vols presentar a Mr. Balears? I li vaig dir, paguen. I me va dir, no, però si ganes te puede salir trabajo i no sé què tal i qual. I li vaig dir, si tengo tiempo me presentaré. I vaig tenir tot el temps del món.
Clar.
Ja cansat de rentar vaixelles, cansat d'una vida que no m'agradava, dic, bueno, pues provarem això. I com que mai havia deixat de fer exercici perquè havia estat una teràpia important per jo, és a dir, el que tu xerres de que tenia un bon cos, etc, era perquè encara que tingués jo una depressió lo millor dissimulada, jo seguia fent, i és una cosa que lo millor si m'ha marcat la diferència, és a dir, que jo encara que passi una cosa, jo sigui cap endavant. Hi ha hagut un moment que decisiu en qualsevol etapa de la meva vida que he dit, però és que toca seguir cap endavant, si no, que més mos queda? I això s'ha anat repetint a les històries de la meva vida, això en el llibre se conta perfectament, no només m'ha passat un pic, ja t'adelanto una qüestió, quan jo estic a Colòmbia, me vaig veure ficat dins una situació per un error i bueno, me va tocar cercar un abogat i me va dir, si aceptes los cargos solo vas a passar un any en prisión.
Quina situació és aquesta?
I jo vaig dir, que, no te faig spoiler, ja aniré cap en banc, però jo veus la història i se repeteix, no? És a dir, passen uns anys, estàs bé i de repente ve un episodi terrible, no? I torna a passar, és com una espècie de cosa cíclica que jo me passava i era perquè encara no havia entès, per exemple, el que avui entenc, no? I
jo estic flipant amb aquesta entrevista. A més, t'estàs obrint com un llibre.
I veig que per què no? Si és que, o sigui, jo sempre he estat una persona bastant oberta. Bastant
sí, però
oberta.
No sabia aquesta part de tu. A més, és la part antagònica de lo que jo coneixia de tu.
Clar.
O sigui, jo tenia una imatge formada de tu que agraeix moltíssim que mos ho contis en ràdio i ara hi ha mil de persones que mos estan escoltant que com jo han parat atenció a la ràdio perquè com és possible una imatge de persona com deia antes, sana, guapa, cuidada, que guanya concursos i tot això, llavors hi ha una història de darrere que no t'imagines mai. Tremenda.
Sí, i a més, per concretar un poquet i no desviar-me massa, la qüestió de com me presenta Mr. Balears i com me fit dins aquest món, pues això, tenc el temps lliure, dic, tal vegada puc canviar de vida. Sí que és vera que quan jo era nin i pensava en ser futbolista, sempre tenies aquesta il·lusió de sortir a Men's Health o la imatge de Nike o d'Adidas. Llavors, claro, sempre hi havia aquesta il·lusió de lo millor dedicat a la fotografia, jo faig 1,78 m, llavors sé que passarel·la no ho faria mai, tampoc m'interessava, però sí poder fer segons quines marques. Llavors me'n vaig en aquest concurs, veig el panorama, érem uns 19 participants, si no record malament, i ja començo a escoltar, bueno, com si que era favorit, etc etc, per una qüestió física. Després, què passa? Que per aquell entonces se valorava un poquet l'expressió, el lèxic, no? Que poguessis dir tres monosíl·labos. I la qüestió és que jo crec que això li va agradar a la gent, i la qüestió de l'elegància, perquè te dic, jo sé que he fet les meves ficades de pot, etc etc, però sempre intentar ser una persona correcta, i això va agradar, llavors el Mr. Balear, Mr. Elegancy, i aquí és on comences a repartir fotos, comences a repartir books, te comencen a cridar per certes feines, i Vetres me crida per anar a programes d'entrevistes, veuen que me sé explicar un poquet o relativament bé, i això m'ob les portes fins que arriba una espècie de crisi de nou, al cap de com a mig any, perquè estem a Mallorca, i també xerrant de l'any 2009, aquí teníem Palma Pictures, teníem una agència a Palma i una altra a Pòrtol, perquè mos entenguem, després hi havia quatre cosetes, que te pagaven 60 euros, avui mos llevaran les màscares, perquè n'hi ha hagut molta gent que s'ha fet passar per model i actor durant molts d'anys, i bueno, ja cadascú que posi el seu criteri, no damunt la taula. Jo poso les cartes així com són. Quan jo me vaig cansar de cobrar 300 euros per una sessió de fotos, un manager que vaig conèixer per aquell entonces m'ha dit, mira, escolta, si vols fer alguna cosa més, hauràs d'anar a la península, hauràs d'invertir un poquet en estudiar, per exemple, art dramàtic, si vols fer publicitat, i dic, vinga, doncs anem cap allà. Me'n vaig anar a Madrid, vaig vendre el cotxe que tenia, molt humilment, que mon pare i mon mare m'havien comprat. El vaig vendre per poder financiar, almenys un temps, aquesta nova carrera, i vaig estudiar art dramàtic durant 2 anys. Vaig fer una diplomatura, me vaig quedar a Madrid fent feina en una tenda de roba, vaig fer feina en una sastreria, vaig fer feina en un gimnàs, mentre anaven sortint cosetes, no? I va arribar un punt que ja com a graduat, per així dir-ho, me'n dono compte que no me surten més feines. L'únic que me sortia era, per exemple, la gran, digamos, recompensa d'haver sortit a Men's Health, la portada de Men's Health. Tenia aquestes feines, no? De repente me cridava a l'agència de Berlín i me deia, mira, que me'n anem a Innsbruck a fer una sessió de fotos. I ja me pagaven bé, me pagaven tot, però això sortia molt de vez en cuando, no? A Rosa Quintana va entrevistar dos pics, a Cristina Tàrrega un, vaig anar a Salva, me va entrevistar a Paz Padilla, etc. Però tot això eren unes gotetes, mentre jo per de dins feia una feinada i un canvi, digamos, de passar d'un model que tot el rato està posant una cara davant d'una càmera a ser un actor que ha de mostrar un cert ventall de... Digues, digues.
No, i clar, i en el mateix temps de tot això encara seguís en servicis?
No, aquí ja no. Aquí ja no. Vale. Això ja quan vaig ser Mr. Balears ja se va acabar.
Vale. Sí, i vas saber aturar.
Sí.
Pues és igual, és aturar un moment complicat, perquè és quan hi ha més gent que està ficada dins aquest món.
Sí, però per això t'he dit que de dins de que he ficat les meves... se pot, diverses vegades, com qualsevol persona humana, sempre, si me puc caracteritzar amb algo, és que intentar fer les coses de manera correcta, ja que cadascú pensi el que és correcte i incorrecte per ell, no? I farem un anàlisi de la moral i la ètica de cadascun i mirarem si estem en comú en qualque punt. Jo espero que sí, però jo sempre he intentat fer el correcte. I és a dir, que hi va haver aquest moment que vaig dir, jo crec que ara la meva vida està millorant, jo ara no la tiraré per la borda un altre pic amb aquest tipus de comportament. I així és com vaig sortir d'allò per ficar-me dins aquest altre món. I clar, això també és curiós, perquè quan surts per la tele, i me'n record que per aquell entonces, clar, no sé si encara funcionava igual, però hi havia lo del número d'audiència...
Sí, Càntar, que te diu l'audiència diària.
I això, no? I record, 7 milions de persones, no? I surts allà i te diu, no, és que t'han vist 7 milions de persones, i vaig començar a pensar, bueno, però i els he dit algo important? Realment els he comunicat algo que valgui la pena? I vaig començar a fer aquest pensament de que jo hauria de donar un missatge que servís, no només una cara guapa, perquè n'hi ha moltes, és que, Miquel, quantes persones guapes no coneixem, però dir algo que traspassàs un poc més i lligates en aquestes, digamos, intrigues espirituals que sempre he tingut, vaig començar a imaginar que qualque dia escriuria un llibre. I mira si fa anys d'això. I això s'ha acabar concretant la pandèmia, que va ser quan vaig començar a escriure el llibre. És a dir, que hi ha hagut tot un procés.
Arriba un moment en la teva vida que te'n vas a Sud-amèrica. Jo no sabia que haguessis passat per Colòmbia, però passes per Colòmbia i te quedes a Mèxic. Què passa en aquest moment? Com va ser?
Sí, mira, si vaig un poc cronològicament, serà més clar d'entendre. Quan jo estic a Madrid acabant aquesta diplomatura en bar dramàtic, me quedo un any per a més si me sortia alguna cosa, no? És a dir, una pel·lícula, una sèrie, el que fos, i me va anar malament. Em vaig fer... Per això t'ho dic, perquè aquesta història se repeteix, però bueno, tot coopera per bé nostre. I no me va sortir res, m'ha sortit un paper petit, una pel·lícula per Televisió Espanyola, i se va emitir després a Telemadrid. Vaig fer dos comercials, un que se me ven les mans, perquè bueno, he estat durant molts anys model de mans, i se me ven les mans, i l'altre pràcticament no se me ve. Llavors es va dir, ostres, i què faig? Me toca tornar a Mallorca. Ja se m'havien acabat els dobbers, tenia una vida de nou, que no me sentia complet, i vaig tornar aquí a Palma.
Com tu dius, a repetir el cicle.
A repetir el cicle, tornar a zero. Vaig començar a fer cafès, mon mare tenia una cafeteria, i vaig començar a fer cafès allà, i amb una conversa amb ella, un poc profunda, li vaig dir, mama, és que jo crec que no he estudiat dos anys d'art dramàtic perquè demà aquí fent cafès. I me diu, bueno, i entonces? I li dic, mira, vaig conèixer a un curs d'interpretació a una actriu que feia feina a Colòmbia, i ella me va dir, tu estàs lindo, una altra vegada, la història se repite, tu estàs lindo, con tu cara tendrías mucho trabajo en Colòmbia. Això és tot el que me va dir. I jo vaig fer les maletes i me'n vaig anar amb la meva mama a pagar el tiquet, o sigui, de es vol, estant a l'aeroport, perquè m'havien fet una petita estafa, això també ho conta en el llibre. Però no estaria un poc llarga, no? La meva mama dona sa mà, un altre pic, i vols que sempre hi ha qualcú, és un reflex de sa mà de Déu, és a dir, és una eina que fa servir l'univers, la vida, com qualsevol li vulgui dir, per dir, ei, venga, aquí hi ha qualcú que t'està ajudant, aquí hi ha qualcú que t'ho dona una mà. El meu germà ho fa, me'n vaig a Colòmbia i després de... Bueno, me varen rechaçar la visa laboral dos pics. La tercera me la varen donar. Ja fin contracte amb una agència de modelos molt important, que és Stock, de Caracol Televisión. I aquí me comencen a donar papers, aquí me comencen a donar comercials, moltes feines de modelatge, vaig encaixar molt bé. I aquí hi vaig estar 4 anys. Vaig estar relativament bé, però ja el darrer any t'he dit que me va sobrar. Me va sobrar per una qüestió de que jo sempre he estat, vull dir, no sé si dir un bon mallorquí, però jo estim Mallorca, que no t'ho pots ni imaginar. Jo enyorava moltíssim anar a Ciudad Jardín, per dir alguna cosa. Anar a fer una volta per les avingudes, anar a la plaça Espanya, a la plaça Major, anar a la Serra Tramuntana, anar a Pollença. Jo ho enyorava tant. Mira, és que m'ho podré plorar. ho enyorava tant que el darrer any a Colòmbia me va sobrar. Ja tenia una estabilitat econòmica, vaig fer la segona temporada de
La Vida Negra,
sí, me va anar bé. Aquí, si puc dir, me va anar bé. Tenia un bon sou, etcètera, etcètera, per un pic en la meva vida estava, digamos, com a remuntant i tenia una petita estabilitat, fins que de nou vaig dir, però estic fent algo important, algo significatiu, estic compartint a lo millor uns valors importants, i durant aquesta crisi mental o espiritual vaig dir, me'n torno a Espanya.
Aquí aturam un minut i anem a publicitat.
Abans que torni a Espanya.
I m'ho contes després de la publicitat.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és... participació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. La gran vida. Entre tu i jo.
Ah, sí, una cosa...
i 33 minuts, mos heu aplegat que estem xerrant amb el nostre convidat. Ell, Miquel Àngel, dic, estic contant sa vida un poc desordenada i nosaltres li hem dit, pues, més normal que és desordenada, perquè mos estàs deixant flipats. Vull dir, no hem detectat aquest desordre. Sí, com oients te serveix, no hem detectat aquest desordre. Vull dir, mos estàs deixant perquè... Jo anava a entrevistar en Fran Fial, que jo coneixia, ex-Mister Balears, ex-Mister Elegància, ex-portada de Men's Health, bueno, o portada de Men's Health, i anava per aquí aquesta història, i llavors la part de la teologia que en parlarem,
sí.
Que és la més important de totes en aquest moment de la teva vida.
Correcte.
I m'he topat amb una vida que no m'esperava per res del món. I ara m'està descomptant que la gent que ha comprat el teu llibre, que per cert està a la venda, flipa molt com jo, o sigui, perquè sobretot la primera part del llibre és això, explicar aquesta part que molta gent no sabia.
Sí, el llibre té tres parts, la primera són unes 150 pàgines i va sobre la història de la meva vida, contada també en detalls i sí, se fa una relectura de lo que me va passar, però sobretot s'intenta ser un poquet objectiu i perquè la gent també conegui un poquet aquesta experiència, no? Després, la part central és una part més, diguem-ho, teòrica, ja per una persona que té unes inquietuds intel·lectuals a l'hora de plantejar-se si tenir fe és raonable o no, la fe que vulgui cadascú, i la darrera part és ja concretar, d'aquestes persones que han fet un anàlisi científic, un anàlisi històric, un anàlisi filosòfic, llavors es diuen, vale, però, i entonces... Quin és el mosaic que tinc enfrente per triar, diguem-ho, entre cometes, una religió? I jo sempre suggereix que si una persona vol ser més o manco raonable, pues ha d'optar per lo que és el cristianisme cristià catòlic, que és allò que dona més respostes, i si tot no dona totes les respostes, no?
En parlarem d'això, però on vols continuar? Perquè havíem...
Pues sí, Espanya, tornava a Espanya.
Tornaves a Espanya de Colòmbia, després de quants anys em van dir de Colòmbia?
Quatre anys, el darrer any me va sobrar. Vaig tenir grans experiències i per la meva feina vaig poder viatjar moltíssim. Tu entenc que vas viure allà i mira si me va encantar aquell país, que la meva dona és colombiana.
Jo, de fet, hi tinc residència, jo.
Ah, idò, mira.
Sí,
mira
que... tenc un apartament allà.
Ah, estupendo, sí. Estupendo. Idò, mos entenem, no? Hi ha unes coses espectaculars que poden valorar molt, però així tot jo enyorava molt ca nostra. I què passa? Que ja quan decideix tornar aquí, entra en una conversa amb una companya de feina que vivia a Mèxic. I aquesta me va dir que per què no anava a Mèxic. I jo li vaig contestar, dic, mira, tia, és que no tinc agència. I me diu, no, idò jo t'aconseguiré una agència. I dic, ostres, i dic, però és que no tinc apartament. I me diu, bueno, vius en ja un temps, fins que trobis alguna cosa. I vaig començar a veure les portes obertes, me contacta una agència, que era Queta Rojas en aquell moment, una agència molt gran de Mèxic, i me fan una entrevista via Skype, i me diuen, sí, mira, te volem aquí, te fem un contracte, i te donem la visa laboral. I això, claro, per un estranger ja és un pas molt important. Llavors es dic, mira, com que me farà molta peresa cruzar el charco de nuevo, dic, ja que estic a Colòmbia, me'n vaig a Mèxic, i ho intent. I si a Colòmbia me va anar bé, a Mèxic me va anar encara millor. Just arribar vaig començar a fer moltíssima publicitat, que era el que jo volia pel fet de que vaig avorrir bastant ja les telenovel·les, no m'agradaven els guions, no m'agradaven els personatges, no m'agradava la gent i el cercle de càsting que hi havia i cert ambient que jo ja tenia avorrit, llavors es va dir, bueno, faré publicitat perquè se guanyen molt de dobbers a Mèxic, almenys la temporada que jo hi vaig estar. I llavors es va passar 5 anys a Mèxic. Jo ja tenc, digamos, FM, que se diu, ja com a resident permanent, és a dir, puc tornar sempre que vulgui, i vaig tenir 5 anys d'una prosperitat econòmica que per fin me va permetre, pues, això, fer un poquet d'inversions, jo que sempre pensava que el tren se m'havia escapat. Clar, intentant compensar la il·lusió d'aquell nin que pensava que en 25 anys tindria la vida resolta pel futbol, i no va resultar així, no?
Mèxic, tal volta, te va ajudar a superar la frustració.
Sí. Bueno, la frustració, diguem-ho, la vaig superar amb Men's Health, per exemple, te diria. Va venir antes perquè va ser complir un somni que me'n vaig donar compte que podies complir per un altre camí. Jo pensava que només podia ser la meva vida marcada per aquesta línia, no? I arribar fins aquí només hi podré anar per aquesta línia. I no, arribar a Men's Health per una altra línia, per jo va ser com comprendre això, dic, ah, ostres, no, se pot fer d'una altra manera, i la frustració està superada. El que Mèxic me va ajudar és, pues, per lo que ajuda a sortir de fora, no? És un llibre molt viciat, molt llegit i molt compartit i molt criticat, El alquimista, quasi tots l'hem llegit, d'en Paulo Coelho, però hi ha una cosa ben certa, el protagonista està com jo estava quan era nin i estava a Mallorca. Jo volia sortir, conèixer... Bé, a Madrid vaig viure 4 anys. He viscut a Romania, he fet feina a Ecuador, a Guatemala, a Xile, a Colòmbia, he fet feina als Estats Units. T'ho vull dir, volia sortir. I un pic que ja estàs a fora, sí, valores moltíssimes coses de la cultura, has sortit, però el tresor que tu cercaves a fora normalment està...
Aquí.
I és en el viatge de tornada que ho entens, no? Llavors, el Mèxic me va ajudar a conèixer una cultura diferent, també estim Mèxic per la gran quantitat d'experiències que me varen succeir, però sí que és vera que el darrer any també me va sobrar. El darrer any jo ja deia...
Quina cosa, eh? Quan se te comença a solucionar la vida... Sí. Mallorqueta t'estira...
Sí. I mira, fa molts anys, jo era un nin, la meva madrina sortia amb un atleta, en Pablo Vallejo, amb un atleta dels Club Larios de atletisme, que per aquell entonces era una passada. I en el tio li ofereixen anar a Madrid, ell era de Serenal, li ofereixen anar a Madrid i un contracte i tal, Marc Arribo com a patrocinador, pasta, etc. I ella hi va un temps a Madrid i torna. I jo no m'entrava en el cap i li vaig demanar a la meva mare, però com pot ser que torni? Si li estan donant tot, si té somni complet. I va dir, és que ell enyora molt la mà. Jo per aquell entonces pensava, aquest tio està loco, aquest tio està penjat. Però jo te dic, jo me'n vaig a fer feina de matins, i jo, ara Son Ferriol han fet com un... Bueno, ara, fa uns anys van fer com un pontet que passa el segon cinturó.
Sí.
Fan com un pontet, i jo em puix el pontet amb el meu cotxe, i mir cap a la dreta, i veig la serra de Tramuntana. Mica, és que no hi ha una altra cosa que m'ompli més, a part de la moda, la meva dona. És que no te podria explicar. Llavors, jo cada dia... Vaja, la meva dona aquí a l'esquerra. Quantes vegades no han xerrat de l'afortunat, cada dia l'afortunat que me sent jo d'estar aquí. I deixar la parafernàlia a la que jo estigui ficat, jo crec que és maduresa. No vull dir que tothom que estigui ficat en el món actoral i el modelatge no hagi madurat, però la gran majoria no han madurat. La gran majoria se passen fent les papanates a la tele i a la ràdio. Ara balla, ara tal, quan jo vaig estar a Sálvame i vàrem anar 5. De 5, va venir la productora i va dir, bueno, os queremos bajar los pantalones.
¿Qué?
I jo li vaig dir, perdona. De 5 que érem, 4 varen dir que sí. I jo vaig dir,
no.
I que complexa, eh? Jo me vaig baixar el calçón davant ella i li vaig dir, mira, ningún complejo. Dic, pero ¿por qué voy a hacer esto yo delante de toda España? Dic, ¿qué sentido tiene? Ah, no, entonces nada, ¿eh? No pasa nada. I vull dir, i aquesta classe de gent és que... maneges meu jo, perquè això és una petita història. Quan vaig sortir d'un altre programes de Telecinco, me ve la directora de premsa de Men's Health, Anna, perquè per aquell entonces teníem bona relació, se m'atraca, però m'ha dit com una automàtica i me diu, és que te tengo que decir una cosa. I li dic, pues dímela, he hecho algo mal. Me diu, no, todo lo contrario. Me diu, es que me han dicho desde arriba que si quieres te ponen un ático en la Castellana. I des d'arriba el productor... Bueno, en aquell moment, no puc dir programa, però bueno. Entonces, i jo dic, però... I n'hi ha, a Mèxic sobretot, a Mèxic...
Jo m'imagino quin producte.
A Mèxic sí que he conegut molta gent dedicada a publicitat, actuació i tal, molt vanidosa, molt, molt vanidosa. Colòmbia te diria que n'hi ha, però sobretot a Mèxic, perquè aquesta està tan propesa als Estats Units, crec que no els hi va bé. Crec que no els hi va bé. I n'hi ha molts que tenen aquesta... Això, tant de moda, el sueño americano i un tipus d'aspiracions que no vull dir jo que jo li tingui que posar freno. Jo me'n vaig donar compte que jo això no me feia feliç, que jo el que me feia feliç eren unes altres coses, i vaig tenir suficient valor d'anar-me'n, perquè la meva agència, quan jo els hi vaig dir me regreso a Espanya, me varen dir, però per què te vas?
¿Quieres más trabajo?
Diu, Miquel, que per fer un comercial de Light Life, d'unes hamburgueses veganes als Estats Units me van pagar 6.000 euros per un dia de feina. Vull dir, però per què te vas? I dic, és que jo això ja no vull fer més. I no vull estar aquí. Jo vull estar a Mallorca. No vol dir que dia demà no estigui... que estigui un altre lloc i sigui infeliç, no. Però ara ja he fet aquest treball, ja he entès que és el que me fa feliç. I això, per relacionar-ho amb el tema que ara segurament vols tocar, jo me vaig trobar amb aquest verset. Podem entrar, si vols, en la legitimitat o si realment hi ha una cosa que és paraula de Déu i hi ha una cosa que no ho és, podem entrar en aquest debat. I això tot té una explicació racional. Però per aquell entonces, a lo millor una persona hagués llegit l'Alquimista, a lo millor tu haguessis llegit, no sé, una altra obra, no sé què fos, En buscar el sentit de la vida, no sé, haguessis llegit alguna cosa i te va fer sentit, pues allò me va fer sentit aquest verset. Jesucrist va dir, el que beba de este agua pronto volverá a tener sed. El que beba de mi agua jamás volverá a tener sed. I jo pensava, jo sempre estic en set. Dic, tirarem per aquest costat, amb què passa. I això és el que li ha donat resposta a la meva vida.
Perquè ara vols ser professor de religió.
Sí.
Això és tremendo. Vull dir, estàs a la universitat en aquest moment, sí, estudiant, sí, sí, teologia.
Correcte. Sí.
Quan rets la cridada de Déu?
Les constants cridades, diria. Crec que des de ben petit, amb aquestes intrigues intel·lectuals, clar, a vegades dir la cridada de Déu pot sonar una cosa rara. Jo crec que Déu, i repeteix que hi ha gent que li resulta rara aquesta paraula, antiquada, hi ha gent que encara... Fa poc et vaig veure un teòleg que comparteix material per Instagram i deia, és que hi ha gent que se crea que los católicos todavía creemos en el dios de los Simpson, és a dir, un senyor amb barba, amb bata blanca, i no, és això, el Concili Vaticà II ja està realment molt superat, no? Avui la teologia és molt completa, és molt extraordinària, no? Jo diria que tota sa vida Déu me va estar cridant, aquest subsistent, omniscient, omnipotent, aquesta espiritualitat, aquesta cridada m'ha vengut de sempre. I ha estat on? En aquestes intrigues espirituals. Però és com quan si jo ara te telefono i tens el telèfon en silenci. O, vull dir, t'escric per Instagram i tu si Instagram fa temps que no el vol fer servir. Perquè no hi ha aquesta comunicació. Però seria, ja està, i constantment crida. Quan me'n vaig donar compte jo? Quan vaig passar per aquest camí que tot el rato me deixava set. El futbol me deixava set. És a dir, sempre vols aconseguir més, no te va bé i vas a una altra cosa en el modelatge i te deixa set. Ho intentes calmar...
Jo t'interrompiré. Tu no creus que Déu t'estava cridant cada vegada que te cansaves d'una cosa i volies tornar?
Mhm.
És
sí.
La impressió que m'has donat amb aquesta entrevista, que moltes coses no coneixia i he descobertes avui, i com a catòlic que som, practicant, a més, he detectat que hi havia o hi ha una força superior, i en aquest cas, com a catòlic que som, crec que és Déu, que t'ha anat cridant diverses vegades, vine cap a jo, vine cap a jo, vine cap a jo, fins que ara, en aquests moments... Estàs en el punt que estàs a la Universitat de les Illes Balears estudiant teologia i t'estàs preparant per ser professor de religió.
I aquesta, correcte, correcte. Ho has interpretat perfectament. Jesús també diu, conèixer Déu, ho estic parafrasejant d'això de l'Evangeli de Joan, de Sant Joan, conèixer Déu és tenir una vida plena i abundant. I antes jo pensava que la plenitud i l'abundància venien per una portada de Men's Health. Jo això ho conto en el llibre. Jo vaig tenir dues portades de Men's Health. És a dir, com que era l'especial número 100, jo vaig sortir dos pics. Okay. Vale. Hi ha gent que no té una sola portada en la seva vida. Jo en tenc dues. Vale. Quan vaig estar a Mèxic, de dins un Uber, me posa a xerrar amb el conductor i ell estava passant una crisi perquè la dona acabava de morir. Això ho faré un poquet, devien contar aquesta història. Vaig pensar que això m'ho necessita ser escoltat, per això lo do antes. Jo he fet errors a la meva vida, però sempre he intentat ser una bona persona. Entonces vaig dir que aquesta persona simplement necessita que jo l'escolti. Tot el vaig escoltar. Me va contar que la seva dona acabava de morir, etcètera, etcètera, que tenia un fill, que l'estimava moltíssim, tal i qual. Li vaig caure en gràcia i me va dir, tu a què te dediques? Li vaig dir, bueno, pues soy modelo, hago publicidad. Me diu, a ver, muéstrame algún trabajo. Evidentment, jo li vaig mostrar la portada de Men's Health. Y me diu, mi hijo es el director de esta revista. Le voy a decir que te saque en México.
¿Qué dius?
I jo vaig pensar...
Quina flipada. Però,
quina flipada. Entonces, perquè clar, dic, una tercera portada de Men's Health. Dic, me. I li dic, no, però, dic, jo pensava, para mis adentros, no me contactarà amb el seu fill. Me contacta amb el seu fill, en Sergio, me manda un WhatsApp i me diu, mándame todo el material que tengas y te saco. Me diu, ¿cuánto tiempo necesitas? Perquè, clar, has de sortir quadradíssim, no?
Jo estava preparat físicament.
I vaig dir, dame dos setmanes. I me diu, te doy tres. Jo tot això ho conto en el llibre. Una altra vegada, se set de tenir més. La història acaba com, jo vaig a Televisa, me fan la sessió de fotos, fotos espectaculars, me fa una entrevista, por fin vaig dir algo que tenia importància, vaig compartir l'Evangeli, i ell me va dir, és la mejor entrevista que he dado en años. Me diu, tengo una portada pendiente, el siguiente mes vas tú. El varen treure. I com que el varen treure...
El van treure de fora,
sí,
ell.
Sí, ell el varen treure de fora.
I si la teva tercera portada se'n van anar al Rius.
Sí. Perquè el que s'estila ara a Messi, per això almenys que ell ha perdut bastanta credibilitat allà, és que paguen les portades. És a dir, ve una persona famosa i diu, jo vull sortir aquí. Li donen dos vegades a la revista i el treuen. Antes no era així. Antes no. Tu tenies que currar.
Anava a dir que ahir te pagaven a tu.
Sí. Bueno, depenent de l'editorial, no? Llavors, el que va passar va ser això, que la meva portada se'm va anar prendre pel sac i vaig pensar, això torna a ser el que tu ara has mencionat, la meva plenitud no pot estar en aconseguir una tercera portada perquè després en voldré quatre i després en voldré cinc. Serà una set que mai s'aturarà. Però el que paga la set és Crist i un pensarà, però qui és Crist? I fa poc, i te dono un exemple amb això, no sé si tenim temps o m'estic...
Sí, no, tenim 5 minuts.
Tenim 5 minuts.
Un exemple amb això, i que puguem acabar amb algo pràctic. Quan en els cristians catòlics, perquè hi ha moltes denominacions i el protestantisme és un sense sentit, jo he estat a iglesis protestants, durant un temps vaig estudiar teologia a iglesis evangèliques, i és un sin sentit total, i a part d'un sin sentit, és un error rere un altre, d'acord? Això ho hem de descartar. Llavors, si mos han de centrar a qualque opuesto, mos han de centrar a l'Iglésia i en el Magisteri. I a nosaltres se mos explica que la veritat no és un què, sinó un qui. I te diuen, la veritat és Crist. I un no ho entén. Però Crist era una persona. Era Déu, etcètera, etcètera, però era una persona. Com pot ser? Pues jo ho he experimentat en la meva dona. Per jo, l'amor és una pau. L'amor és la meva dona. I tu miras, però és una persona. Definim, i te diré, és ella, és que no hi ha una altra cosa. Llavors, quan jo me fa aquest sentit, aquest verset, que és que begui de l'aigua de Crist no tornarà a tenir set, això és el que jo me dono a plenitud. I dic, aquí hi ha un propòsit espectacular, perquè el que és el cristianisme és sortir cap a fora, és a dir, l'amor que Déu mos té, compartir-lo cap als altres. El nivell moral, el nivell ètic que té Jesucrist supera qualsevol profeta. I nosaltres, com a bons catòlics, l'hem d'imitar. Llavors, m'apareixia algo que li donava un sentit i un cierre espectacular a la meva vida.
Si tu haguessis escoltat la cridada les primeres vegades que ho va fer, Déu cap a tu, avui seria capellà, creus?
Ho he pensat moltes vegades. Però hi ha una cosa en teologia que vaig estudiar el primer any, quan estudiem metafísica, etcètera, etcètera. Els americans ho mencionen, és what if, i si. No, ja la pregunta és quasi incorrecta. O sigui, perquè això no, no té una resposta. I sí, però ho he pensat diverses vegades.
No vull acabar aquesta entrevista sense demanar-te què en penses d'aquest auge, ho dic en castellà perquè no sé dir-ho en mallorquí ara mateix, aquest auge que hi ha entre la joventut de mirar cap a Déu una altra vegada. Està en notícia aquesta darrera setmana, per exemple, la treta del disco de na Rosalia vestida de monja amb un gest carinyós cap a Déu. I així s'està repetint instagramers, youtubers que s'estan ficant a dins monestirs, a dins com se diu allà on estudien els capellans que ara no surt,
seminari.
A dins dels seminaris, aquest boom que hi ha ara, aquesta com a crida que hi ha ara genèrica de Déu cap al jovent, com l'interpretes tu?
Jo ho interpreto com a signes dels temps, és a dir, hi ha una necessitat espiritual de la gent jove. Me pareix que està molt bé i és genuí que una persona, per exemple, com la Rosalia, que no conec molt la seva trajectòria, però que hagi experimentat la dolçor de la fama, per dir-li a la gent, aquí això no és lo important. Lo important és l'altra aigua, la que calma la set. Lo important és Crist. Me pareix positiu. I també sempre, pues, bueno, entendre que hi pot haver, com hi ha hagut sempre falsos profetes, pues, quemem, per sus obras los conocerán. Llavors, pues, bueno, estar atents en aquests signes dels temps i intentar, sobretot, que la meva funció, i jo vull ser professor de religió amb aquest propòsit, és actualitzar el missatge, la transmissió de la teologia, de la qüestió real, no? Que se pugui entendre amb un llenguatge actual en el que pensam i la unió que poden tenir amb totes, entre cometes, religions.
T'he de demanar què em penses d'aquest nou papa en lloc 14.
Anava a dir una...
No, digues el que te n'esqui. Per això hi ha llibertat.
De mare. Un crac.
Sí.
Un crac. Un crac.
I ara què, Fran? I ara què li demana de sa vida? Ja està, que vol ser professor de religió, t'has casat fa un mes, com aquell que diu, què li demana de sa vida? Fills? Ventura?
Ja està en camí.
Ja està en camí? Ja està embarassada? Ah, enhorabona. Quina entrevista més guapa, avui.
Que, no, de fet...
Sorpresa.
Mos has demanat una cançó fora de micro just antes de començar aquesta segona mitja hora, Young and Beautiful, que de l'Anna de Rei, i la tenim. O sigui, que va beníssim per sa mare de sa criatura emocionada. Enhorabona a tots dos.
Gràcies.
Que guapo, quin final més guapo.
Jo crec que estàs plor ara, no?
No li deman res més a sa vida. I bueno, en ell una lo mateix per que estan al voltant meu, que comprenguin la realitat.
Fran Fiol, gràcies per haver vengut, per haver estat en nosaltres, gràcies per dur-nos aquest llibre, La Buena Batalla, que recomanem a tothom que el se llegeix, que jo el me llegia, avui començaré a llegir-lo, tinc moltes de ganes de llegir-lo, perquè si l'entrevista m'ha parescut interessant, més interessant serà el curta. Llibre. Molt curta, se m'ha fet l'entrevista, molt curta, i ha estat una hora.
Gràcies per suportar-me, i a la gent que ha estat escoltant, ojalà pugui servir de qualsevol cosa.
Gràcies, Fran.
Gràcies.
I a tots, senyors i senyors, fins la setmana que ve ens retrobam a La Gran Vida dissabte a les 9 en punt.
Avui sí que poden dir la setmana que ve.
Exacte. Adéu-siau.
Gràcies. Rock and roll, the way you play for me. I
thought.